Cugat Ràdio 91, Cugat Ràdio 91.5. La ràdio de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bona tarda. Al barri de Collfabà, amb una població de més de 6.000 habitants, ha reactivat la seva associació de veïns amb la reducció del trànsit del passeig de Francesc Macià com a objectiu prioritari. A més, el veïnat també vol regular el soroll procedent de les EMS a Umatobau i millorar les voreres i la il·luminació dels carrers perpendiculars de Francesc Macià. Tot plegat ho ha explicat a Cugat Mèdia la nova presidenta de l'associació de veïns, Maite Lopetegui, que ha reflexionat sobre la mobilitat al barri.
Està claríssim que Sant Cugat en 25 anys ha duplicat la població. Llavors, clar, tot s'incrementa, no? Però el passeig nostre, que era un passeig i es segueix dient passeig Francesc Macià, se diu d'aquesta manera, és tot menys un passeig, és la continuació de la ronda.
Lopetegui, que és veïna del barri des de 1998, afronta el càrrec amb il·lusió i determinació per obtenir millores. Alumnat de l'Institut Angeleta Ferrer participarà a la final del segon torneig de dramatúrgia per a instituts de la xarxa transversal. A l'esdeveniment, que tindrà lloc el 3 d'abril a la Sala Beckett de Barcelona, es culminarà el procés de creació de peces teatrals amb l'escenificació dels guions elaborats per Alba Pujol, Adriana Fuertes, Martí Atance i Roger Vilà. Es tracta d'una activitat artística i formativa per acostar el jovent a les arts escèniques. Al llarg de 6 sessions, els participants han treballat amb professionals de l'escriptura i la dramatúrgia per aprendre a elaborar un text teatral. Ja es poden presentar les candidatures per als Premis Cambra 2025, que organitza la Cambra de Comerç de Terrassa. Els guardons reconeixen l'excel·lència empresarial en 4 categories: d'internacionalització, innovació, estratègia, criteris ESG i millor iniciativa emprenedora. A més, durant la cerimònia, que se celebrarà el 10 de juny al Teatre Principal de Terrassa, es lliurarà el Premi Cambra a la trajectòria emprenedora, un reconeixement honorífic. L'Ajuntament obrirà les instal·lacions per Setmana Santa perquè la ciutadania pugui fer esport en aquest període vacacional de les escoles. Les EM de Can Magí, de Mirasol i les pistes de Sant Francesc seran els equipaments que es podran utilitzar en dies i horaris marcats. La regidoria d'Esports continua amb aquesta aposta iniciada al Nadal, amb més de 5.000 persones que van passar per les instal·lacions. I amb això acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat.
Bona tarda, 4 minuts. Iniciem aquesta segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora ens consten grans problemes de trànsit a la xarxa viària catalana. Destacar cues puntuals d'entrada a la C58 des de Montcada fins al Nus de la Trinitat i aturades també a les rondes, a la ronda de dalt en sentit Trinitat des de la Diagonal fins a Sant Gervasi, i a la ronda litoral també retencions a la zona franca en sentit Trinitat i a la zona de la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment, que tot és aquest trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Podríem dir que la Rosa Pi i Masvidal ha viscut entre llibres gairebé tota la seva vida. Va treballar de bibliotecària i amb els anys s'ha dedicat també a escriure. Avui passa pel Connectats i ho fa de la mà del nostre company Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda, doncs, com comentaves, estem amb la Rosa Pi Mas Vidal. Què tal, com estem?
Molt bé, gràcies.
Escolta'm una cosa, això dels llibres ja... Bueno, és una cosa que des de petita, com que té mare i la tia, una tieta eren bibliotecàries, ja... O sigui, sí. Diríem que ho mames de petit, això dels llibres,
sí,
no?
Sí, sí, això ja sempre han estat amb mi, els llibres. Mm-hmm. És una cosa que no he deixat mai. Sí, mm-hmm. Sí.
Perquè, bueno, de totes maneres, tu t'agradava llegir, però mm-hmm. finalment doncs, també t'hi vas dedicar, no?
Exacte.
Com vas començar? Explica'ns una
mica. Però vaig començar bastant gran. O sigui, mm-hmm. potser perquè la vida et va portant així, no? Primer, tot i que sempre he estat entre llibres, perquè he estat bibliotecària i he estat treballant a l'Autònoma molts anys, no? I llavors, quan ja m'he fet més gran, com que també, a veure, m'ho he anat compaginant també, doncs, amb que, doncs, que he estat casada amb fills, clar, al pujar tres fills de cop, a més es porten 3 anys entre ells, vull dir que, mm-hmm. que vaig tenir bastanta feina en aquell moment. Llavors, doncs, en aquella època no llegia, també, perquè era l'època que llegia més les novel·les policíques, perquè així es trobava el moment, no?, per anar llegint, però... per dedicar-me a escriure encara no ho vaig ni pensar, no? Vull dir, sempre m'ha agradat anar escrivint, però tampoc no ho feia gaire. Però ja quan vaig arribar, que ja era més gran, més que res, quan ja els fills es van fer grans, que jo ja vaig tenir més temps per mi, llavors, doncs, bueno, vaig conèixer també a la Conxita Terruell, que és una amiga viatgera. Bueno, la vaig conèixer en un viatge que vam cantar. Sí,
sí. Bé, volia...
Perdó.
No, que anirem a això. El que passa que volia recordar això, que primer vas treballar a la Biblioteca de la Caixa de Sabadell,
sí. també.
Uns 3 anys, més o menys, sí. i després vas estar a prop de 40 anys a la Universitat Autònoma de Barcelona. Què feies? La tasca concreta d'arxivaves o era més de...
No, vaig estar molts anys a la part de revistes. Que els professors investigadors uh-huh. doncs, ens anaven demanant a la biblioteca les revistes que necessitaven per fer les seves investigacions i jo les gestionava perquè les adquiríssim. I llavors, bueno, també feia tot el procés de posar-les a l'ordinador perquè les poguessin consultar i també, bueno, hi va haver una època que era aquella època que les enquadernaven perquè venien uh-huh, físicament. Sí. Després ja vam passar a que van ser digitals. Clar. I ja va ser la feina diferent.
Vas viure aquest pas. Va, doncs tornem a això que em deies. L'any 2011, un viatge a Chicago, perquè tu també després en parlarem, t'agrada cantar.
Sí.
Un viatge de corals, coneixes la Conxita Terruell, que també era sabadellenca com tu.
Això.
Tot i que tu ja ara vius a Terrassa.
Sí.
I allà, bueno, us coneixeu i què passa?
Bé, allà ens vam conèixer, clar, era molta gent, ella estava a la Coral de Sant Quirze, jo aquí a Terrassa, però em vaig, bueno, més que res perquè era un grup de Sant Quirze que m'hi vaig fer amistat, i ella, el sapiguer que ella un dia allà ens va dir a tothom que volia que participéssim amb un llibre que faria de Chicago, no?, de la nostra experiència, doncs vaig anar, un dia vaig trobar amb ella... i vam passar fotos, em va ensenyar els seus llibres, que me'ls vaig quedar tots els que tenia llavors, que en aquell moment n'eren 3 o 4, eh? Ara ja en té molts més. Uh-huh. Són llibres de viatges, i bueno, ens vam entusiasmar amb que, doncs, que podríem fer viatges juntes, i uh-huh. així va ser, i a partir de llavors sempre hem anat fent viatges, sempre són amb grups de més gent, però uh-huh. ens ho anem dient, cada vegada que algú doncs, de nosaltres vol anar a algun lloc, diem, mira, si anem aquí, si anem allà. I després ella d'aquests viatges n'escriu els llibres. I més tard, com que ella mateixa també fa cursos d'aprendre, de que t'animis a escriure, anima uh-huh. a escriure a la gent, doncs m'hi vaig apuntar i em vaig animar, jo aquell moment volia crear. I vaig veure que amb literatura, per crear, a mi el que em anava bé era crear contes. Uh-huh. I més endavant, potser cada vegada veig que els que em van millor són els de cara a la canalla, de cara uh-huh. als infantils. Però també m'agrada escriure per grans i també n'escric, eh? Ja ho anirem veient.
Sí, perquè tu vas explicar que havies escrit, però bueno, doncs eren coses per tu,
sí.
algun company que et demanava alguna cosa, però tu no havies escrit mai, tot i que t'agradava molt llegir, no?
No, de fet, és veritat que vam fer, i no ho he posat enlloc, i el tinc, ja està publicat. Vam fer un article precisament de les uh-huh. revistes que d'allà a la Universitat Autònoma, que editen la Universitat Autònoma i que ens venen a les nostres biblioteques, i amb un llibre que tractava de biblioteques, el sector, doncs, ens va demanar que tres autores, de fet érem tres, la Montse Salabert, la Montse Barona i jo, i vam fer un article que està publicat en aquest llibre, en un llibre de l'Autònoma.
El teu debut va ser fent un article. Sí. Escolta una cosa, clar, vas començar, la Conxita va començar a incloure alguns dels teus contes en els seus llibres, em sembla que has participat amb 7, si no m'equivoco,
sí,
d'ella,
sí, sí.
Però també n'has fet un tu.
Sí,
va,
sí, sí.
Explica'm aquest. Es diu Una mica a l'Àfrica, no?
Una mica a l'Àfrica, sí.
Va, explica'm.
Aquest l'he escrit jo i l'hem publicat junt amb la il·lustradora, perquè doncs, hi ha il·lustracions de colors, sí, sí. I tot va venir perquè la mare de la il·lustradora sempre m'ho deia, va, que a la meva filla li agradaria il·lustrar un dels teus contes. I un dia ens vam trobar, li vaig enviar 3 o 4 contes, i ella li va agradar aquest perquè va dir, com que és de l'Àfrica i hi ha molt color, doncs és el que m'agradarà més per il·lustrar. I llavors és un llibre que és d'un nen que va a l'Àfrica, és un nen de Barcelona que viatja cap a l'Àfrica amb la família, i allà troba un lloc que amb el pare van a visitar, perquè els hi crida l'atenció, un lloc que hi ha deixalles de, però que són de ara diré, d'ordinadors, de tot el, de un abocador d'això, de deixalles. També hi havia una mica d'escombraria pel mig. I llavors ell, el Jan, que és el protagonista, i el pare el porta cap allà i fa amistat amb un nen que hi treballa, que es diu Dauda. I llavors explico una mica com viuen mentre l'està ajudant a treure ferralla. I aquell nen, esclar, no va a l'escola perquè ajuda la família. I llavors aquí doncs tractem el tema de l'amistat de gent de diferents cultures i el tema de l'educació.
A tu t'agrada, és a dir, quan escrius, t'agrada que hi hagi un missatge com de valors, no?
Sí, exacte. Sí, 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 sí. A vegades també no... Aquest eren aquests valors. A vegades també m'agrada els de natura, per exemple.
Perquè, últimament, l'últim llibre que ha publicat la Conxita va ser De Tierra, del Fuego, Les Aigües d'Iguazú, on tu també participes en 2 contes. Un és el Nahuelito i l'altre Martina, la pingüina intrèpida. Tot això són llocs on has estat.
Sí, sí, sí.
O sigui, tu, diríem que és una... també... No és un, és un llibre de viatges una mica de cara als nanos, no? Més o menys, podríem dir, els teus contes.
Sí, per exemple, aquests dos, que són del llibre de l'Argentina, tant els pot llegir la gent gran, però també els pot adaptar, que jo els adapto per explicar-los, tant als meus nets per dir alguna cosa, però també, per exemple, anem amb la Conxita a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Ens facilita els escriptors que anem als casals d'infants del Raval, i nosaltres anem al de Santa Coloma de Gramenet, i vaig amb la Conxita, que ella doncs, hi va... gairebé cada 15 dies, i jo un cop al trimestre explico un conte meu. I ara aniré a explicar, precisament demà, aniré a explicar el del Nahuelito, però ja vaig explicar el dels pingüins, no? La de la pingüina, la de la Martina, i bueno, va anar bé, la canalla, van disfrutar, i de camí pues, la gent em diu que els que són més grans i llegeixen el llibre, i llegeixen el conte, em diuen que coneixen més la vida dels pingüins, perquè jo, doncs, clar, ho faig una mica didàctic, de camí que a la pingüina li van passant, doncs, les seves vivències, doncs, esclar, vaig explicant com viuen els pingüins i la seva vida.
I viatjar no pares, perquè em sembla que, si no m'equivoco, a principis d'aquest mes has estat a Xile,
no? Exacte, sí, 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 acabem de tornar a Xile.
I és ja buscant també temes.
Sí, aquest sí que vam anar ella i jo, perquè aquest va ser diferent, perquè va ser un viatge de conviure amb la gent d'allà, perquè vam estar amb les famílies d'amics d'una amiga, però que, bueno, que ha estat fantàstic. També es va iniciar perquè un seu parent havien vingut a Argentina i quan érem allà la seva dona és de Xile i va dir, no pot ser que només hàgiu vist de Xile una part que vam veure a les Torres del Paine. Diu, però a Xile hi ha molt més per visitar, jo us preparo un viatge. I així va ser, i per això llavors vam estar els 4.
I d'aquí sortirà algun llibre?
Sí, sí, també, i contes. També. Ja anem fent. Sí, jo ja ho vaig fent. Vull dir, ho vaig pensant. Jo quan sóc en el viatge, en els llocs, ja vaig mirant el lloc o el conte. Vaig pensar en el conte. Més que res, vaig pensar en els llocs, eh? Més que escriure tot el que després hi faré.
També tens un altre llibre que em volies parlar, és Històries entre parèntesis, creïbles, no?
Sí.
De què va aquest?
Bé, aquest l'hem editat una associació recent, que es diu Fòrum Creatiu de Sabadell, que som, som de fet 17 escriptors que ens hem unit i dels quals 16 n'hem fet un relat i l'hem editat doncs, en aquest llibre i cadascú ha fet el seu relat. És un llibre enriquidor perquè cada autor ho explica segons la seva manera de com escriu normalment i el tema és la violència de gènere. Uh-huh. Tots teníem que posar-hi doncs, una part d'aquest tema.
Que hi hagués aquest tema, sí.
Sí. Jo, per exemple, he fet un conte, com normalment faig, que faig contes que hi hagi una mica doncs, això de fantasia i tal, i es diu La papallona i el seu encant secret. Uh-huh. I llavors, bueno, a partir d'aquí doncs, vaig explicant que bueno, aquesta papallona té una part de màgia. I llavors vaig explicant com una dona que clar, que el seu marit, la seva parella exactament, doncs, cada vegada la va absorbint més i vaig explicant cada cas que va passant. Ella també parla amb la mare i llavors se'ls hi apareix una papallona i llavors a partir d'aquí ja ve la part de fantasia.
Mm-hmm. Ho deies al principi, perquè d'aquesta manera és com vas conèixer la Conxita. Cantar és una de les teves aficions, no, també?
Sí, i tant.
Quants anys fa que t'hi dediques?
Molts, molts. Ja em fa com a prop de 20. Uh-huh. Sí, sí. I darrerament, de moment, m'he quedat amb Veus i Boé, perquè he passat per moltes corals. Bueno, uh-huh. També, com vaig viure uns 20 anys a Viladecavalls, també vaig estar a la coral de Sant Martí, al cor Sant Martí de Viladecavalls, i vaig estar bastants anys. I també vaig cantar també amb un cor, el cor de Vallferosa, amb la Lídia Pujol, també una temporada. Després vaig estar al cor de dones, bueno, se'n diu, que és, bueno, ara és el cor de Dones per la Pau, que ara vaig estar amb la que, perquè n'hi havia diverses, a diversos llocs, el de Cerdanyola. Però al final, també per poc temps, ho he hagut de deixar, perquè ja dedicar-me més a això,
home,
en els contes
clar,
i tal.
Viatjar, els contes.
Sí,
clar.
I viatjar, sí, a vegades ja haig d'anar limitant. Sí. Però bueno, però no vaig continuar cantant, sí, sí, sí.
I ara estàs, deies, a Veus i Boé, que és una coral d'aquí
de Terrassa.
De Terrassa, i què tal?
I que el dia... No, bé. I que, bueno, que ara tenim precisament un projecte molt maco, un concert que serà el 7 de juny, aquí en l'Auditori Municipal de Terrassa. Vull dir que la gent ja pot comprar les entrades, entrar perquè serà un concert sobre... el títol serà Michael el musical. Uh-huh. I són cançons, ja us podeu pensar, de Michael Jackson. Uh-huh. I bueno, no, estem bé. Animats i segur que serà un...
Pavelleu o no, també?
Sí, una mica de tot, eh? Hi haurà una mica de tot.
Una mica de cant i bat. I parlaves al principi també de que les novel·les policíques és un gènere que...
Sí, a mi m'atrau, m'agrada més que res per la qüestió d'anar pensant, no?, de qui serà i com. I a mi sempre em sorprenen, perquè jo mai ho endevino, eh? No. I llavors, m'agrada per això, que no haver-ho endevinat, no? Aquella sorpresa m'agrada. Ja m'agradaria saber-ne escriure, però em sembla que d'aquí
no
ja no hi arribaré.
No,
de moment no m'he animat.
Home, és un gènere que té molt seguidors,
no, això ja crec que no.
De... Molta gent que li agrada.
Però bueno, jo de moment els vaig llegint.
Hi ha algun autor que t'agradi més o t'és igual?
Darrerament he llegit més el del Camilleri, l'Andrea Camilleri, però... I antigament l'Agatha Christie m'encantava.
Clar.
Però ara també en llegeixo d'una amiga meva que també escriu a nivell, és local, que també ella escriu aquí en el fòrum, que es diu Carme Falguera, i també sempre, quan escriu, també doncs, té aquest gènere, el gènere de policíac. Llavors també la llegeixo, les seves novel·les.
Qui sap, si algun dia potser t'atreveixes, doncs escolta tu.
També, mai se sap.
Sí, i una altra de les coses que t'agrada és anar a la muntanya, no?
Ai, sí, m'encanta. Sí, sí. És que ho necessito. Perquè, clar, estem molt a la ciutat, molt trepitjar molt el terra que no és el natural, i m'agrada molt, doncs, sortir. I darrerament, on surto més és aquí, al Parc Natural de Sant Llorenç, que tenim una colla d'aquí Terrassa, i també hi ve gent de Sabadell, però majoritàriament som d'aquí Terrassa, i ens trobem i ens anem cap a fer excursions, i ja surts, i quan estàs amb la natura, ja, bueno, entre que respires aire sa i vas veient paisatge, sembla que ja canvies, no? Canvies d'escenari, i trobo que és molt saludable.
Però tu ets una persona viatgera, almenys sempre et defineixes, a part d'escriptora, viatgera, vull dir que la muntanya, però també suposo que tots els paisatges, que després intentes descriure en els teus llibres, no? També t'agrada veure.
De fet, l'editor que tenim, de Tuixit Edicions, ell es dedica a llibres de viatges i de muntanya. Veus? Ja em va ideal.
I tens algun projecte ara, ja? Tens la idea al cap o com va?
No, bueno, tenim pensat anar preparant el de Xile, precisament. Aquest serà com el primer...
Però ja tens el personatge o no?
No. Tinc els llocs. Tinc els llocs i més o menys... Perquè serà com bastant tema de bruixes, fantasmagòric, una mica així, el que tinc pensat. Mm-hmm. Però bé, n'hi hauran més, perquè potser en faré dos o tres, eh?
Sí. Veig que el viatge de Xile ha donat... Ha donat força de sí. Doncs Rosa Pi Masvidal, viatgera, escriptora de contes, sabadellanca, que ara tenim la sort de tenir aquí a Terrassa. Però bé, a la Rosa Pi Masvidal en directe. Moltes gràcies per atendre'ns avui i venir aquí al Connectats.
Gràcies a vosaltres.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. El consum de peix ha disminuït molt entre la població. En parlem des de la visió de l'Institut de Ciències del Mar. El nostre company de Ràdio Castellà, Guillem Plans, entrevista l'investigador Miquel Ortega. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Mengem poc peix i poc variat. El consum de peix fresc ha disminuït un 40% en 15 anys i el volum pescat a Catalunya no arriba al 25% del peix consumit. En parlem amb l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar, Miquel Ortega. Miquel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un 40% menys de peix en 15 anys. És un descens molt bèstia. Quin és l'escenari actual i com hi hem arribat?
Sí, de fet, és una baixada molt gran que té implicacions a tot nivell, des del punt de vista dels pescadors, però també hem de pensar que després aquest producte doncs, es comercialitza, es transforma i finalment es consum, i té implicacions a totes les parts de la cadena. El fet és que des del 2000 al 2009 va pujar una miqueta el consum total consumit a Catalunya, però després, malgrat la població ha crescut, ha baixat moltíssim, no? Un 40%, com tu esmentaves, en termes agregats i un 43% en termes de càpita. Hi ha diverses raons que potser en podem parlar durant l'entrevista, però el cert és que un canvi tan brusc que és preocupant per tot el sector econòmic i també des del punt de vista pues, de salut, nutricional, etc.
Mm-hmm. Ara ens ho avançaves, que hi ha conseqüències a nivell laboral, nutricional i econòmic. Quines són aquestes conseqüències?
Sí, clar, perquè per un punt de vista des de lo nutricional, per sort, diguem-ne, començàvem des d'un punt de vista bastant alt en comparació amb altres països europeus i això ens permetia doncs, que els beneficis del peix, que són molts, des de l'omega 3, les proteïnes que ens aporta, etc., estiguessin cobertes per totes les capes de la societat. Ara que ha anat baixant el consum, doncs comencem a veure que, tot i que en mitjana encara s'acompleixen els estàndards que les organitzacions especialistes en temes nutricionals ens recomanen, doncs hi ha segments de la població que en consumeixen poc. No? Qui consumeix més? Doncs mira, la gent gran en consumeix bastant i, en canvi, per exemple, les famílies amb nens petits són els que consumeixen menys i les que tenen renta una mica més alta consumeixen una mica més que els que tenen renta més baixa. Per tant, hi ha una distribució bastant desigual en el consum, sobretot quan parlem de consum de peix fresc, i això fa que algú tingui millor cobert les necessitats o les virtuts, diguem-ne, nutricionals que comporta. Des del punt de vista social i econòmic, doncs, per exemple, les peixateries en els darrers 10 anys han baixat també molt, no? Vam avaluar fa relativament poc que havien baixat gairebé el 25% de les peixateries. No? I això vol dir doncs, que desapareix un comerç de proximitat, que et pot aportar molt perquè t'aporta el producte, però també t'aporta doncs, recomanacions culinàries, com cuinar bé els aliments que, si són ben cuinats, doncs són excel·lents. I després, doncs, per suposat, això afecta els pescadors, no? Perquè al final el preu seu depèn de la demanda que tinguin i, per tant, tot plegat fa que la situació sigui una mica inestable i que, com a mínim, hem de pensar com a societat què és el que volem fer.
Què es considera un consum adequat i quin és un consum baix?
Mira, les recomanacions que ens recomanen les organitzacions especialistes en temes nutricionals estan parlant al voltant entre 2 i 3 dosis alimentàries a la setmana, mínim. Això és el que ens recomanen, entre 2 i 3 a la setmana. Per tant, tot el que sigui per sota, doncs es recomana actualment baix, i per sota, doncs, per sobre, doncs és com és més enllà del que recomanacions com a valors mínims. També, òbviament, depèn de com complementem aquesta alimentació, és a dir, si en lloc del peix doncs mengem altres proteïnes i altres omegas de manera que ens cobreixen les necessitats bàsiques, n'hi ha altres combinacions. No hi ha una única combinació des del punt de vista nutricional apta.
Han canviat molt les espècies de peix que mengem. S'imposa darrerament el salmó i cauen altres espècies que eren molt presents en el dia a dia de les nostres àvies. Quines són aquestes espècies en perill d'extinció, no al mar, sinó sobre les nostres taules?
Sí, potser no tenen perill d'extinció. Bueno, n'hi ha algunes que estan en perill d'extinció i n'hi ha d'altres que han baixat molt, no? Per exemple, el consum de llum fresc, de lluç fresc, que és tradicional de casa nostra, doncs ha baixat moltíssim, no? O el consum de sardina també ha baixat moltíssim. Òbviament encara està present en grans quantitats. En canvi, sí que hi ha alguns altres que ja sí que estan pràcticament en el límit del consum baix, no? Per exemple, alguns tipus taurons com la moixina o el cassó, o els peixos de fang com la bròtola, la boga... Tots aquests són espècies que en el seu moment, o fins i tot les llistes, van ser molt poc conegudes i populars, i de fet, si mirem els plats típics catalans, molts hi són, però ara són pràcticament residuals, no? Per tant, el que està pujant doncs és salmó o altres productes que, si t'hi fixes, són gairebé molt vinculats a la piscifactories. La dorada, llobarro, etc.
Què diries a algú que diu que el peix és car? Perquè això ho hem sentit a dir tots.
Doncs diria que depèn de què comparis en primer lloc, oi? I segon de quin tipus de peix estiguis parlant. De peixos n'hi ha una mica per totes les butxaques. I també el que és important és que quan ho consumim bé, de manera que ens agradi, no? Això és un punt molt important que hem detectat molt en les enquestes, que és que un dels principals problemes no és tant el preu, sinó la comoditat en la preparació i en el consum, no? O el fet que sàpiguem cuinar menys, hi ha menor coneixement culinari i dediquem menys temps també a la cuina, no? Aleshores, el que és important és que aprenguem també a cuinar el peix de manera que sigui fàcil i que sigui atractiu, perquè de preus n'hi ha de molts tipus.
Tu ets investigador i divulgador, però ara et farem passar per xef. Quins consells, no sé si tens alguna recomanació per a algú que està conscienciat, que vol fer el pas, però que encara no té prou coneixement?
Bé, jo començaria per dir, mira, doncs potser comencem amb producte fresc, perquè no és l'única modalitat de peix, estan congelats, també tenim llauna, etc. Però podem començar per producte fresc i després, sempre que sigui més de proximitat, doncs és més fàcil que sigui més fresc encara. I després, a partir d'aquí, ja veiem molt de gustos, i en tenim de tot tipus. Jo, a casa meva, mengem, per exemple, un boqueró, és a dir, tot, que és molt saludable, està en bon estat ecològic, no? Que això també és molt, molt important, de manera que no sobreexplotem el recurs. El fem a la planxa de vegades i el fem en fregit, també, no? I són maneres de cuinar fàcils i que, al final, són molt bones, no?
Perquè quan anem a la peixateria, normalment hi trobem molts peixos pescats a l'Atlàntic.
Doncs perquè, en part, per una raó ecològica, és a dir, han aconseguit recuperar molts dels estocs que estaven malament, i els han aconseguit gestionar bé, i això fa que els volums que puguin capturar siguin doncs més grans, no? I per una altra banda també hi ha un tema d'escala, és a dir, hi ha pesqueries que són molt grosses, les nostres pesqueries són petites, els pescadors van a pescar quantitats molt més minces, i per tant hi ha un problema també econòmic aquí. Fins i aquí els estocs durant molts anys estan malament, han estat malament i encara estan, no s'han recuperat prou. I això fa que siguin menys competitius també que el consum en altres pesqueries. I per tant, com que aquí ho compren els majoristes, bàsicament, doncs busquen el preu més barat. Com funciona el sistema econòmic. I, per tant, aquí ens arriba el peix que es pot aconseguir més econòmicament. I aquests són reptes que tenen els nostres pescadors, aconseguir millorar els estocs de manera que pugui ser també un preu encara més econòmic i competitiu amb la resta del mercat, que és on estan ho combatim ells, no?
Ho preguntava perquè començàvem aquesta entrevista parlant que un 25%, no arriba al 25% el peix que es consumeix aquí a Catalunya en comparació amb el 100% que es pesca.
Sí, sí, és una dada que ja fa anys, ja fa uns anys, que diguem-ne, la capacitat que podem extreure d'una manera sostenible en el nostre mar no arriba a poder cobrir tota la nostra demanda. Aquesta és la situació de partida. Però, a més, els estocs a la Mediterrània durant molts anys, per exemple, la Mediterrània es considera que és la segona zona mundial amb més sobreexplotació, no? Per tant, aquí hem tingut una davallada de la capacitat d'extracció. Ha baixat un 30% en 15 anys el peix que s'extreu de la Mediterrània, i no només perquè hi hagi menys barcos, que també, però també perquè el recurs no està capaç de gestionar-ho encara prou bé. Per tant, no podem extreure més recurs avui en dia de la Mediterrània a curt termini si volem garantir el bon estat ecològic del mar, no? I això ens planteja la necessitat d'importar o obtenir peix d'altres zones de l'Atlàntic, en aquest cas, o del Pacífic, o d'on sigui. Per tant, la veritat és que amb el nivell de consum actual és inviable obtenir 100% de captures properes. No? Estem a un 25% i ha anat baixant una mica en els darrers anys. Per tant, aquí el repte és intentar consumir proper amb un bon preu per garantir que l'activitat es pugui mantenir, i després, quan calgui, doncs es consumeix de l'Atlàntic o d'altres zones. De vegades hi ha certificacions que ens permeten garantir que el que mengem està ben pescat i així anar combinant-ho.
En què ens hem de fixar quan anem a la peixateria i volem comprar peix? Per tal que sigui, com tu deies, fresc i de proximitat.
Bueno, el primer ens hem de... Jo ho recomano sempre, és el primer és escollir on vas a comprar-ho, no? I aleshores, perquè si tens un peixater o una peixatera de confiança, és més fàcil que et vinguin coses que s'adiuen a el que tu necessites, no? O a el que tu vols. És a dir, si el peixater identifica que a tu t'interessen els temes ecològics, doncs et sabrà dir. Si et tendeix el preu, et sabrà dir, no? És a dir, crear aquest vincle jo crec que és important. Perquè si vas a d'altres espais menys personalitzats, doncs és més complicat. El segon és l'etiquetatge. L'etiquetatge, hi ha un etiquetatge que és obligatori, que t'ha de dir on es pesca, per exemple, o si és d'aquicultura o si és de pesca extractiva. Això també és obligat que ho posi a l'etiquetat. I la zona, si és la Mediterrània, si és l'Atlàntic, si és Pacífic, per tant, pots mirar si és proximitat o no és proximitat. Després ja, però això ja entenc que és molt difícil, perquè has de ser una mica especialista, no? És també el tema de les mides. Hi ha unes mides mínimes, però clar, aquí és molt difícil demanar a la gent que sàpiga quina és la mida de cadascun dels peixos, no?
Aquella campanya del pezqueñines, no?
Exacte, encara la tenim tots a la memòria, oi? Encara diré que fa anys d'aquesta campanya.
Sí, sí, i tant. Doncs, Miquel, ara tenim molt més coneixement ara quan anem a la peixateria i sobretot més ganes. Fins i tot ens hem endut un consell per fer els seitons a la planxa o fregits, que són ben bons. Moltíssimes gràcies.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres per parlar d'aquests temes i res, a disfrutar d'algun peix quan es mengi i si pot ser de proximitat i de peixos pescats ben gestionats, doncs molt millor.
Molt bona tarda. I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, bona tarda. Soc el Roc, el tècnic del Connectats. Avui us vull recomanar una sèrie d'acció que no us podeu perdre. Si us agraden les històries amb un protagonista imparable, Richard, a Amazon Prime, us enganxarà des del primer moment. Jack Richard és un expolicia militar amb un gran sentit de la justícia. Arriba a un poble sense buscar problemes, però els problemes el troben a ell. Intel·ligent, letal i amb un carisma que imposa. Richard s'endinsa en una trama plena de conspiracions, acció i lluites espectaculars. La nova temporada ja és aquí i promet més adrenalina que mai. T'hi atreveixes?
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
El grup castellarenc Agost reprèn la marxa aquest 2025 amb una nova etapa en què conserva el seu estil original d'indie-pop, de sintetitzadors i potents arranjaments vocals, però amb referències sonores renovades. La nostra companya Marina Antúnez, de Ràdio Castellà, està justament amb el duet, amb Borja Pardo i Anabel Ligero. Marina, endavant.
Avui parlem i donem a conèixer, almenys aquí a la ràdio, una formació que es diu Agost. Està doncs composta per l'Anabel Ligero i el Borja Pardo. Ens han vingut a visitar l'estudi de Ràdio Castellà i, per tant, els saludem. Hola a tots dos.
Hola.
Hola, bones.
Què tal?
Molt bé.
Vosaltres sou un grup que es diu Agost. Un grup que a mi em semblava que acabava de començar, però em temo que no. Em temo que ja fa temps que feu coses, no?
Doncs sí, portem molts anys, gairebé ja 16... Sí, va començar com una història d'amor i era el que compartíem la música i per tant sempre hem estat fent diferents projectes amb altra gent i el 2017 vam començar amb aquest projecte d'Agost. Però sí, ja portem 16 anys més o menys fent música amb diferents bandes.
Vosaltres, tot i que no us hi dediqueu professionalment a la música, sí que teniu formació musical?
Bueno, jo vaig estudiar musicologia, vaig anar al conservatori, sí que hi ha una base musical totalment diferent al que després he aplicat, no, a la música, però sí que hi ha una base d'estudis de música i sóc professora de música.
I tu, Borja?
En el meu cas, no. Jo sóc autodidacta. Vaig com, diguéssim, despertar la curiositat per la música cap als 13 anys o així, i arrel d'un familiar meu que sí que havia estudiat al taller de músics, és guitarrista, cantant i així, doncs em va donar la meva primera guitarra, em va ensenyar quatre acords i és tot el que he estudiat. Des d'aquell moment fins ara doncs han estat com molts anys d'aprenentatge, però sempre com fent el meu camí.
Fent de guitarrista?
Guitarrista, baixista, sintetitzadors i una mica el que em vagin posant.
I veu també?
Veu també, sí. En el projecte d'Agost com a corista i de vegades com de segona veu principal, però sí.
Us uneix l'amor, us uneix la música? Quina música?
Oh, és una pregunta difícil. L'altre dia, revisant els kits de premsa que teníem i tot això, vaig trobar un article del 2017, quan vam començar amb aquest projecte d'Agost, que ens deien la promesa del shoegaze de Barcelona, no? I sí, sí que ens agraden molt les guitarres i com fer aquesta bola de so, que seria molt propi del shoegaze, però també és més pop i li podem dir dream pop també, però no sabem mai com classificar-nos perquè hi ha una barreja de moltes influències i de l'electrònica, de les guitarres, de les veus com més melòdiques, més pop.
Ens agrada més normalment que ens facin la proposta quan ens entrevisten o algú que ens coneix, no? Ostres, que guai, com ho definiríeu? I sempre preguntem, oh, com ho definiríeu vosaltres? Perquè clar, ens costa molt, no?
Bé, és
com...
Sí, a mi em costaria, perquè us he sentit, però, ostres, costaria. Tu, Anabel, fas la veu, també ets instrumentista?
Sí, clar, les composicions comencen molt amb una improvisació i amb una recerca de diferents sons, amb els sintetitzadors, amb pedals d'efecte. Per tant, sí que després en directe toco sintetitzadors també, a la gira del primer disc anava amb un theremin, amb un pad, amb diferents samplers. Sí, vaig tocant diferents coses i depèn. Ara amb aquest nou disc, doncs, haurem de veure com ho portem, amb què em sento còmoda, no?
Parlem dels discos, justament, perquè ens dius en aquell primer disc, ara traieu un disc que es diu Night Sea Journey, no? Quants discos teniu al mercat? Quan comenceu, doncs, o decidiu, això s'ha de publicar i farem un disc?
Doncs quan vam engegar amb el projecte d'agost, veníem d'estar amb el projecte anterior, com que vam acabar-ho, i vam estar un parell d'anyets tocant, fent com de músics per un altre artista més important. I després d'aquesta experiència com a músics amb aquest artista, vam decidir doncs, parar i tornar a començar amb un nou projecte personal, i és quan comencem amb agost. Això va ser 2017-2018, no?, més o menys. I res, vam començar amb un EP amb un noi que ja no toca amb nosaltres. Vam fer tres temes. I amb aquelles cançons, doncs, no sé, vam provar. A part d'aquelles tres cançons, vam fer una versió de Kraftwerk. I entre aquells tres temes d'aquell EP i la versió, doncs, va començar a funcionar la cosa. Aleshores vam veure, ostres, que guai, no? Ens van començar a sortir concerts per aquella època. I
es van presentar a Proyecto Demo, a Radio 3, i llavors només amb aquest EP de tres temes vam guanyar el concurs. I llavors va ser com, vale, què fem? Després vam guanyar un concurs de Movistar, també, que era com per nous artistes, sí. I ens donaven 5.000 euros per fer un disc i per fer tota la promoció, i ens ajudaven com a engegar aquest projecte. Llavors va anar com tot molt... Vam anar guanyant coses, no? Concursos, i sense tenir molt material, i ja ens van posar les piles per dir, vale, tenim un recolzament darrere, ara pues, fem aquest disc. I vam fer el disc gràcies a aquest concurs de Movistar, i ja vam començar a fer girar. Dimout.
Dimout.
Del 2018 el vam publicar. Al final, a partir d'aquí, ens van contractar des de Hidden Track, que és el segell que ens va com recolzar en tota la promo i la publicació del disc. I vam estar fent tota la gira d'això, doncs a la Benicàssim, que vam tocar a través d'això del Proyecto Demo, al Primavera Sound, vam poder anar a Gales també a tocar, diferents festivals aquí de Catalunya, com l'Eufònic, així més experimentals. O sigui que va tenir un recorregut molt, molt, molt xulo el disc. I després ja, doncs, va arribar la pandèmia, i clar, ens vam quedar com una mica bloquejats perquè no sabíem com adaptar-nos a després, què fer després d'aquest disc, no? Com et presentes, quina és la segona part, no? Que ve ara. I tampoc sabíem ben bé quins continguts, com mostrar-nos amb les xarxes, no? Se'ns va fer molt difícil adaptar-nos a aquest nou món que estava passant el 2020, no? Uh-huh. Del confinament i tot això. I sí que ens van anar demanant coses, no? De TV3 per fer un concert des de casa. A més, va ser molt especial perquè teníem l'estudi a Mallorca. Llavors vam estar confinats a Mallorca, que va ser un somni, i vam poder fer material xulo, però no acabàvem de trobar molt l'estil que volíem seguir, no? amb aquesta nova direcció. Però sí que ens vam inspirar amb tot el confinament a Mallorca, amb el tema del vent, de la tramuntana, i vam fer com un EP parlant del comportament del vent, i van sortir tres publicacions.
Sí, tres dobles singles, sis cançons, sí. Més, que és l'últim que vam publicar abans del disc que està per venir.
Mm-hmm. O sigui que portem 3 anys sense publicar res. Carai, nou.
Està per venir, o sigui, encara no està publicat?
Està punt a punt. Mm-hmm.
Quantes cançons?
Doncs són 9 cançons, són 7 cançons com a tal, una introducció del disc, com una intro, i hi ha un interludi per allà al mig, que no és com una cançó a l'ús, però...
Sí. I de què parleu aquí?
És tot un viatge, sí.
Sí, és tot un viatge, jo crec que recull un moment... O sigui, com sol passar normalment, és un moment personal molt important com de reconstrucció, de retrobament, no? Tant des de l'aspecte musical, de dir, tornar, no? Com a començar després d'aquests anys d'inactivitat. Bueno, més que inactivitat, hem anat fent coses, però no suficientment potents com per tirar endavant tot un projecte de nou, un nou disc, però sí com de començar de nou, de retrobament, tant en l'aspecte musical com personal, laboral, no? És com moltes coses que han anat cap a aquesta vessant, no? De retrobament. Aleshores, el concepte de retrobament jo crec que és potent, està molt present al disc, i el que hem fet és aprofitar o tirar-lo per la vessant de l'alquímia. Aleshores, hem estat investigant molt sobre la qüestió alquímica, no? I de totes les fases i el procediment, del procediment alquímic, i està molt reflectit en les lletres, en els conceptes, en la simbologia del disc, en la imatge també del disc, tant a nivell visual i simbòlic, en el disseny físic del disc, com en l'imaginari que surt en el videoclip que també publicarem la setmana vinent conjuntament amb el single, i les lletres i el concepte com a tal, doncs està molt enfocat a la qüestió alquímica des del sentit de, no, de l'esfondrar-se, no, a reconstruir-se, a refer-se.
Sí, al final és com començar, per dir-ho més senzill, no? És com quan et passa, quan toques fons una miqueta i has de tornar a refer-te a tu mateix, no? A entendre, vale, comença una nova etapa i qui sóc jo i com les peces que ara veig que no encaixen, que eren les que tenien, com torno a començar, no? Llavors és molt dens el disc a nivell de lletres i també molt misteriós a nivell de musical.
Sí, la sonoritat i les lletres. Sí.
És més teatral, potser, que no s'entenen tant les cançons com una estructura pop bàsica, sinó que és més una història.
Parlem una mica de la imatge. Deies que heu cuidat l'estètica del disc, però també cuideu molt l'estètica dels videoclips. De fet, són uns videoclips brutals, no? Molt professionals.
Gràcies.
És important per això, per vosaltres, això?
Jo crec que és important per nosaltres, però també és important pel fet de que vivim en un moment molt visual, no? No sé si per sort o per desgràcia també per la música, que de vegades és com que tenim l'efecte de que passa com en un segon pla la música i és com vendre-ho visualment, allò que estiguis fent, doncs és com molt important, no?, per la indústria d'avui dia. Però sí, de totes maneres crec que som dues persones o una banda, un conjunt que té molt clar que tot el treball va més enllà de lo musical, no?, i s'ha de, doncs, configurar també des de l'imaginari visual i tot el que l'acompanya.
Llavors això us ho gestioneu vosaltres? Ho feu vosaltres mateixos? O teniu allò... l'amigo o què? No?
Sí, sempre. O sigui, afortunadament sí. Tenim un grup d'amics increïble. Som molts, molts amics i amigues i cadascuna amb una formació diversa i afortunadament hi ha algunes directores d'art, alguns directors de cinema per allà al mig. I en aquest cas, bueno, amb els últims dos videoclips, no?, amb el de Zephyr i el
Zephyr de Speak to the Devil. Speak to the Devil, que sortirà el dijous 28 de març, tenim la sort de que una de les meves millors amigues, bueno, així com sorgeix en converses amb la teva amiga de «Ostres, m'agradaria fer això», doncs amb ella és «Fem-ho». I portàvem un any ja parlant de l'alquímia, d'aquesta cançó, no?, que parla del diable, de com ens imaginem. Jo li parlava de les amenaces, de la venjança, i ella em va sortir amb les erínies, doncs busquem aquestes ballarines que t'agafen amb les mans. I clar, era tot com que de sobte vam connectar amb tot l'imaginari que volíem pel videoclip i ho vam fer tot juntes, amb el vestuari, tota la història, no? tot buscar les localitzacions, i després, doncs, altres amigues que van dir, pues, una altra amiga em va fer tota la producció, no? Doncs planning del dia, la meva mare ens va fer el catering, l'altre amic que és ajudant de direcció, no? O sigui que va ser tot molt professional. Perquè tenim la sort de que tenim amics, doncs, que treballen en això, no? I llavors, pues, és... Bueno, queda a casa, però bé, no? Perquè qui ho fa perquè t'estima i clar, ho fa amb ganes,
no? I ho fa,
no?,
professionalment, sí. No? Vull dir, queda una cosa professional. Mm. Concerts en directe n'heu tornat a fer després de la pandèmia i, bueno, i ara parlarem del proper, que és a les portes, però no sé si això també va quedar al calaix o n'heu seguit fent.
Vam fer molt pocs. Vam tenir la sort de tocar al Mallorca Live Festival el 2022.
Que va ser l'últim.
I va ser l'últim. I allà ja vam veure que no... Que sí, que vam tocar, però hi havia alguna cosa que no... Com que no em sentia bé, no? No em sentia a gust amb les cançons que estava fent o potser necessitava una altra cosa nova. I clar, i és el que em va fer replantejar, ostres, estàs tocant en un festival important i és com si res, ja, ja no? Com...
Ara sí, ara tocareu el Paral·lel 62, el sí. dia 28 de març. Mm-hmm. Com ha sorgit aquesta oportunitat i com l'esperem?
Doncs va ser... Ens van contactar, oi?
Sí, d'un petit festival autogestionat que es diu Allergia Fest i llavors ens van contactar quan encara no teníem tot acabat i llavors era com, doncs mira, agafem aquesta data perquè hem de sortir, hem de trencar el gel, no, ja, i hem de començar a moure'ns i res, amb moltes ganes de tornar a tocar. És la sala petita de la sala Paral·lel 62, que crec que serà xulo com per fer aquesta listening party de l'àlbum, no? Que encara no ha sortit i la gent ho podrà escoltar de...
Sí, així nosaltres així internament li anem dient com més que un concert, és com un assaig en directe d'ostres, després de tant temps i amb aquest nou disc i tal, doncs, però serà molt guai.
És un repte. Deieu que teníeu l'estudi a Mallorca? Com us ho fèieu i com us ho feu ara?
És difícil, sí, compartíem projecte amb el nostre productor, que ha estat des del principi d'agost, no?, produint les cançons i després com a membre de la banda també en directe. I va ser una mica... Ell va anar a viure allà i va muntar i ens va arrossegar una miqueta cap allà. I sí que anàvem i tornàvem. I ara vam veure que necessitàvem un altre espai, no? Que ja està, l'etapa de Mallorca havia passat i que ens havíem de centrar en estar en un lloc. Perquè al final estàs com entre dos mons. Clar. I no, per tant, ja no fas arrel, no? A cap lloc. I ara doncs estem molt a gust a Castellà i hem muntat l'estudi a casa aquí. O sigui,
ah, sí?
Que...
Molt bé, sí. Aquí, quilòmetre zero.
Sí. Sí, sí. Sí.
Molt bé, vosaltres ja ho hem dit al principi, us dieu agost. Per què us dieu agost?
Aquesta història et surt millor tu explicar-la, sempre.
Sí,
tu.
No, bueno, som molt melancòlics, llavors va ser una mica que l'agost era el mes que... com que s'acaba una cosa i comença, no? Al setembre comença el nou curs.
Clar,
i...
és que són profes, eh?
Sí, el nostre any...
S'ha de tenir compte,
sí.
Això.
El nostre any funciona així, no? A l'agost tens com aquesta sensació de que acabes una etapa i comences una altra al setembre. Llavors era una miqueta aquesta sensació d'un mes...
transició.
Sí, de transició. I ens agradava el concepte. També vam estar una època passant molt per Alacant, que hi ha un poble que es diu Agost, i passàvem per allà i ho vam veure, o sigui, ho vèiem molt per la carretera, no hem estat mai, però em va fer gràcia, que era un poble de muntanya, no tenia platja, i vaig fer una lletra que parlava d'això, com que els habitants d'Agost estaven tristos perquè era agost i no hi havia platja, no? I a partir d'aquí, doncs mira, ens sonava bé, i després vam pensar també que a nivell pràctic era molt xulo, per quan surts en un festival estàs el primer de la llista perquè comença
mal. Ah, clar, va, molt bé.
No, ens va passar el Primavera Sound, no? Que entraves a la pàgina i com era... Hi havia dos grups que eren número, que començaven per un número i per tant estan per davant, però la resta ja era agost.
Clar,
i era com
això va molt
el següent,
bé.
No?
Sí. I... En canvi, en els cognoms normals, vosaltres no, perquè un és L i l'altre és P, però jo sóc A de cognom i sempre em tocava la primera a la classe i això no mola tant.
Això no mola.
Perquè és la primera a llegir, ja. I la primera a sortir. Clar, per depèn què va superbé i depèn què no. Doncs, Agost, aquest grup que avui hem conegut, sou vosaltres dos ara?
Mm-hmm.
Sí.
Sí.
Arrencant, doncs, amb aquest nou disc, Night Sea Journey, si teniu ganes de veure'ls el 28 de març, no sé si ja es poden comprar entrades anticipades. Sí?
Sí, sí.
Sí.
Ja està tot a la nostra...
Disponible.
A la nostra... A les nostres xarxes ho poden trobar, a l'enllaç.
Ens trobem a Instagram.
Sí, a Ghost Band.
A Spotify.
A Spotify, a Facebook, a YouTube. I allà teniu l'enllaç per comprar les entrades.
I el dijous, single i videoclip. No?
Dijous 27, single i videoclip.
Molt bé, doncs no us ho perdeu, perquè de debò que valen molt la pena. Són un grup molt original, sou un grup molt original, de veritat, ho dic. Perquè, a veure, de grups de rock i pop i tot n'hi ha, però que tinguin aquest esperit tan ambiciós, no? I que facin una aposta musical també... A veure, molt ben feta, doncs no n'hi ha tants. O sigui que us desitgem molta sort en aquest recorregut i que vagi superbé aquest concert en directe, que sigui això, un tornar a aterrar, no? Us els feus a terra per seguir volant.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Ana Bel, gràcies, Borja.
Gràcies. Gràcies.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Aquí s'acaba la història d'aquest Connectats de dimecres. Gràcies a tots per la companyia. Ja sabeu, demà més serà dijous i aquest dijous i divendres us acompanyarà la nostra companya Eva Garrido. Jo m'acomiado de vosaltres fins dilluns. Gràcies a tots. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Kida, t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari,
és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Miquirón Salud.